El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Ens passen 6 minuts d'un quart d'hora del matí. Avui a la tertúlia de Cuat.cat en companyia de l'Esther Castanyer, molt bon dia.
Bon dia.
I del Toni Ramon, molt bon dia també.
Bon dia.
Continuem una mica amb el tema dels papers de Panamà. Jo pensava la setmana passada, amb el començament de la història, a través de l'exclusiva que havia fet el Confidencial i la Sexta, que eren part de l'equip de periodistes, formaven part d'aquest grup d'investigació que porta més d'un any tirant de cables, fils, amb informacions relatives doncs, a aquest tema, que s'acaba... Vull dir que... La magnitud d'això, jo no sé, dic, això s'acabarà algun dia, però és que, clar, són 12 milions de folis al tema de la investigació. Jo crec que podem arribar al rècord històric de que apareguin, la majoria de cada milionari que hi ha al món aparegui en un moment o altre en aquesta macro llista que en aquests moments estan donant aquests dos mitjans de comunicació. I perquè cada dia sí. En surten noms.
Sí, és probable el que hi ha a sobre i malauradament tot fa pensar que no deu ser l'única llista ni deu ser l'únic escàndol d'evasió d'impostos. Per tant, cada vegada quan les noves tecnologies ens permeten millorar el rastre que poden deixar aquestes males praxis, doncs cada vegada aniran sortint més casos d'aquests. Per desgràcia, són casos que no ens indignen, però en el fons no ens sorprenen. Uh-huh. El fet de que està a l'ordre del dia, no? I a més l'estat espanyol recentment que va fer aquella amnistia fiscal, doncs diguéssim que està a l'ordre del dia l'estafa doncs, en la cosa pública doncs, intentant pagar el mínim impost possible. No? Per tant, jo crec que malauradament no serà ni l'únic cas, ni això ho acabarem en 10 dies per entendre'ns, sinó que realment sortiran fulls i sortiran noms. Ara, com sempre, això s'acabarà el dia que es vulgui acabar. O sigui, en el moment que aquesta llista de paradisos fiscals, que si ara Panamà entra o ara Panamà surt, depenent de les obres que s'hagin d'adjudicar a les empreses del meu territori, doncs bé, no, això, com sempre, si hi ha un acord internacional en contra d'impostos, fins i tot a nivell europeu, no, aquesta Europa que bueno, tothom diu i ningú troba, doncs comença a fer una fiscalitat única i comença a denunciar de manera conjunta tots els paradisos fiscals, fins i tot els que tenim dins del continent, no de la Unió Europea, però sí del continent, doncs bé, no, les coses canviaran. Mentre no interessi canviar-ho, malauradament continuarà.
A mi em preocupen dues coses. La primera, deies, van sortint coses, sortiran molts dies, perquè aquí hi ha moltíssima informació i, com és lògic, no es pot donar tota la informació de cop perquè seríem incapaços, els periodistes, de processar-la i els ciutadans també de processar-la, d'assumir-la. El primer dia van sortir els noms més cridaners, així com un general, vam treure esportistes, polítics...
12 caps d'estats...
Exacte. I ara, a poc a poc, van sortint, i m'imagino que, a més, a diferents punts van sortint en funció dels interessos de cada país. També em fa molta gràcia perquè veus que va ser a Islàndia, va ser que sí. Va sortir estava vinculat al primer ministre i ell automàticament va demanar la dissolució del govern per poder convocar de nou eleccions. A la Gran Bretanya també el primer ministre diu: "Ui, jo he sortit aquí esquitxat, ja ho havia solucionat, però automàticament publico els meus comptes." No va ser una reacció tan...
Va fer una
tan...
mica digo Diego, sí, donde dije sí, digo, però... saps, però...
I aquí van sortint noms: "Ui, jo no sé nada. Bueno, jo no tinc res a veure, no és cert." Clar, que pot clar. Passar, eh? Vull dir, jo no discuteixo que aquí també aniran sortint també filtracions interessades, manipulacions, ja una mica el que dèiem, que a vegades s'utilitzen les coses en interessos propis. Però sembla que aquí, a l'estat espanyol, el tema dimissions o assumpcions de culpa és una cosa que no sabem què és i que, per tant, anem deixant passar de llarg.
És que aquí ha quedat en tema familiar. Germà del ministre Soria, en aquest cas, i la dona de l'exministre Cañete. Queda tot més endogàmic en aquest sentit.
Sí, però vaja, a veure, també en altres casos no era una implicació excessivament directa o totalment directa i han reaccionat d'una manera més elegant, com a mínim, perquè pots dir: bueno, no, jo no hi tinc res a veure, dir, ostres, tal, posar tota la informació disponible, no dir, autoritzo la fiscalia perquè investigui, sinó, mira, aquests són els meus comptes, aquest és el model, etc. I sortir del pas amb una certa elegància i no expulsant-nos les culpes com si no tingués res a veure. I, perdó un moment, deia, em preocupa molt una cosa, que és que amb això ens hem distret molt, i em sap greu que hagi sortit en aquest moment, i no sé si ha sortit expressament en aquest moment, de tot el tema dels refugiats. Perquè, ostres, l'altre dia vèiem les imatges d'Idomeni, el que està passant allà, és, bueno, jo és que cada cop que ho penso, és aquesta gent pobra, han fugit d'una guerra, d'un conflicte armat, que la seva vida corres perill, i van a parar en un lloc, en teoria els d'acollir, on els estan tirant gasos lacrimògens i pilotes de goma.
L'exèrcit de Macedònia, la intervenció que va fer ahir...
I això ara ens crida molt menys l'atenció, però estem tots amb els papers de Panamà. Em sap greu, això realment em sap greu, perquè és molt greu els delictes fiscals, és molt greu que la gent, doncs, que ja té diners a sobre, vagi fent... jocs de mans per tenir remés, per amagar-los, per no pagar impostos quan hi ha gent que passa literalment gana, però que això ens hagi fet distreure del drama que estan patint tantes persones em preocupa moltíssim. Em preocupa fins a quin nivell estem acostumats a veure segons quines coses i fins a quin nivell una mica és com que ja dèiem, bueno, els papers de Panamà d'aquí 4 dies ja ens serà una mica igual. Estem acostumats. I sembla que amb els refugiats ja també ens comença a passar una mica.
Malauradament, quan fa 15 dies que veiem obrir un telenotícies amb les mateixes imatges, malauradament ens immunitzem, no? I llavors sembla que...
Sembla que ja no sigui important.
Allò que cada vegada està sent més greu, bueno, ja ho veiem com d'una manera normalitzada, no? Bueno, mentre es passi allà, i certament és un dels drames. A mi em preocupa una segona cosa, no només, després si vols tornem al tema dels refugiats, que és la visió que acaba tenint la població en general del fet de pagar impostos. O sigui, quan té alguns partits polítics, no?, defensen tesis de menos impuestos más seguridad, ja sé on vaig, que les classes populars comprin aquest discurs, per mi això és perillosíssim. I només falta doncs, veure la gent poderosa, rica, que encara que pagués impostos, és que no ho oblidem, encara que pagués els impostos que li toca, continuaré sent molt rica. O sigui, no és un tema de és que pobres que acabaran sent desgraciadets, no, és que continuaran sent molt rics. Per tant, és ben bé avarícia, cobdícia pura el que té aquesta gent, no? Però el que al final fomenta i comunica, si digues...
Et faig un incís que crec que molts dels noms espanyols que han aparegut en aquests papers es van beneficiar de l'amnistia fiscal de fa un parell d'anys. Que llavors el missatge encara és pitjor, perquè és, no, sobre, abadeixes impostos, però va, amnistia fiscal pels més riscs i tira milles, i ja pot seguir.
Per tant, clar, passen dues coses. Primer, no li donem, no és que no li donem importància al fet de pagar impostos, és que intentem evitar, de totes maneres, pagar impostos. Si, a més, la gent que hauria de ser exemplificant ens ensenya les vies i els camins, si és que tens calés, òbviament, per poder evadir impostos, doncs al final això ve a ser més aviat un cachondeo. Però sobretot són aquestes tesis polítiques que, no, que defensen els menys impostos o la rebaixa d'impostos són perillosíssimes, en el sentit de que automàticament quan un polític diu que cal baixar els impostos, el que hauria d'explicar-nos és directament què pensa deixar d'oferir, quins serveis deixarà d'oferir, perquè d'alguna manera es paguen, i es paguen via impostos. Jo crec que aquests discursos o aquests fets com els dels papers de Panamà el que provoquen és una, diguéssim, li donen una fragilitat a tot el sistema, bueno, l'estat del benestar, de fet, i sobretot una manca de visió i de respecte cap al bé comú, per mi greu, i això és el que hauríem d'evitar, tots aquests problemes, un, per recaptar més, però dos, també perquè les fiscalitats siguin justes i siguin comprensibles, que la gent entengui que ha de pagar els impostos, perquè al final, quan ens diuen no, és que baixarem l'IRPF, de qui? Diu, perquè amb la nòmina que tinc jo t'asseguro que gairebé no ho notaré, però en canvi la gent ho compra, hòstia, que bé, tu, és que els 400 euros del Zapatero famosos, no els vull per res, els 400 euros a la meva butxaca. El que vull és un bon hospital, el que vull és unes bones escoles, el que vull és unes bones universitats, no? I els 400 euros a la meva butxaca, mira, me'ls puc patejar amb un cap de setmana d'hotels, no? En canvi, la suma de tots els 400 euros doncs ens dona molts bons serveis, no? I aquesta és, malauradament, la mentalitat en aquest país és intentar pagar els menys impostos possibles, només falta veure això, i a sobre hi ha comprar tesis de baixar fiscalitats, que llavors ja a pagar i vagones.
No, i a banda que una mica ens han intentat acostumar a funcionar a base d'ajuts, de subsidis, però això no resol, et pot ajudar, evidentment, si tu no tens feina, un subsidi d'atur et va molt bé, perquè necessites uns ingressos per pagar unes despeses, però això no resol la teva situació. Llavors, està molt bé tenir aquest coixí mentre la pots resoldre, però el que hem de fer és treballar en les polítiques per resoldre tot això i treballar en les polítiques perquè no tanta gent es trobi en aquesta situació, i això és el que no estem fent. Rebaixant impostos, no oferim els serveis que necessitem, no només per ajudar les persones que s'hi troben i que no només hagin de tirar d'ajuts que se'ls acaben tard o d'hora, sinó també per evitar que arribem a aquestes situacions. I realment la visió és, ui, com menys impostos millor, perquè a més la gent que té molts diners tampoc no els paga i no els hi passa res. Així no pot funcionar res, clar.
No, i a més que, a veure, al final el propi Estat, si ha de ser el responsable de la redistribució de la riquesa, doncs ha de vetllar perquè aquestes grans fortunes, torno a dir, jo no estic dient d'anar a socialitzar la seva fortuna, estic dient que paguin els impostos que toquen, i punt, que continuaran sent l'hòstia de rics, em perdó. Clar, aquests diners que vaeixen en mans doncs, de lo públic, doncs pot servir ja no per donar subsidis, és que pot servir per engegar, no?, de cadenes doncs, de producció, d'industrialització de territoris, etc. No? O sigui, ja no estem parlant de donar peix, no?, sinó de construir canyes, i jo crec que la clau ve per aquí. O sigui, mentre els diners en aquesta crisi s'han anat acumulant cada vegada en menys mans, doncs hem vist com petites, micros, mitjanes empreses han tancat per falta de liquiditat, per no poder accedir a una compte de crèdit. Ja no dic a un crèdit, sinó dic que aquells moments que la tresoreria és fotuda, poder salvar-ho. Doncs quantes botigues, comerços i microempreses i petites empreses, que de fet és el teixit del nostre país, han hagut de tancar, doncs perquè els bancs no els han donat la gana de donar crèdit, perquè ningú ha vetllat perquè el crèdit fluís i, per tant, aquesta gent pogués aguantar moments de tresoreria molt tensos. Vaja, doncs em sembla que és un fet de més d'indignació de com estem gestionant a Occident doncs, els recursos econòmics.
I que torna a demostrar que, tot i que hi ha gent que té molts diners i en dona una bona part a ajudar els altres o a causes solidàries, majoritàriament la solidaritat surt sobretot de la gent que menys té. Uh-huh. Mentre que els que tenen més intenten quedar-s'ho per ells, que no els hi toqui ni seguir guanyant sense perdre ni un duro. I sort tenim d'aquesta solidaritat de base, que és el que fa que es mogui tot.
I si fan un acte solidari és perquè desgrava.
Sí, però bueno, almenys, mira,
si, tot sigui dit de passada.
Sí, com a mínim el fan, però és que n'hi ha que ni això.
També un dels temes que segurament entrarà, possiblement entrarà en aquesta hipotètica campanya electoral que podria començar, per atès que no hi ha hagut acord entre el PSOE i els dos socis o exsocis com Ciutadans i Podem, no s'han entès, i el PP no, sembla
Podem,
que tampoc...
Podem no ha arribat a ser soci, no?
No, sí, exacte, allò, socis de taula,
era soci en potència.
En potència, millor dit, exacte. Hipotètic soci que tenien sobre la taula, doncs, la intenció de poder formar govern. Això no ha tirat endavant. El tema també està, diuen, el Partit Popular, que podria tenir una altra opció si veuen que Pedro Sánchez doncs, descavalqués una mica del projecte del PSOE i posés una altra persona, podrien, diuen, arribar a alguna altra negociació, però de moment estan les posicions estancades i veuen més que mai la possibilitat d'aquestes eleccions. Uns papers de Panamà enmig d'unes eleccions, a més amb una campanya extra curta, segurament diuen ràpida, econòmica i barata. Ho dic perquè, justament, si estan aguantant...
Perdoneu, és que això de la campanya això ràpida i barata m'encanta, eh?
Ràpida i barata perquè és que no tenen temps per fer la
No,
la,
perquè a més tampoc interessa
gaire. Ja l'han feta, diuen alguns també. El cas és que...
Crec que no l'han abandonada. No?
L'estan fent, aquest cap de setmana ha sigut una precampanya molt precampanya.
Però si pot sortir molt malament, aquesta precampanya, segons com. I més dic, insisteixo, amb uns papers pel mig que és veritat que fins ara, almenys els dos casos una mica més rellevants que hi ha hagut a nivell política espanyol, s'ha quedat el tema de moment igual, in albis, vull dir, el ministre de Soria evidentment diu vol demostrar la seva innocència al màxim, que de fet exculpa també el seu germà, que és el que apareix directament en els papers. Una campanya, vull dir, amb aquest compte gota que teníem de la informació, que apareguin novetats en aquest sentit durant una possible campanya, encara ho pot trastocar tot? Perquè, insisteixo, hi ha molta informació que encara no ha estat revelada.
Mm-hmm. Bueno, ho emmerdarà tot. Sí que hem vist que l'estat espanyol no, no és un estat en el que els casos de corrupció i, no, i escàndols polítics tinguin massa repercussió en les eleccions, perquè de fet hem vist, no, fins fa 4 dies al País Valencià a mans, doncs, de persones que presumptament estaven, doncs, emmerdades en diferents casos i anaven guanyant elecció rere elecció. Andalusia, exactament tres quarts del mateix, la Comunitat de Madrid, exactament tres quarts del mateix, no? I a sobre, partits que teòricament han de renovar pactaven amb aquells que tenien els presumptes casos de corrupció, ¿verdad? No sé, és un estat amb, o sigui, la reacció de l'electorat davant de casos de corrupció és, si més no, curiós en l'estat espanyol. Sí que, òbviament, emmerdarà la campanya, i més les campanyes de baix to que hem vist els darrers, les darreres conteses electorals, doncs, de i tu més, i tu com critiques la corrupció, si a casa de no sé qui en tens més encara, i no, però tu més, etc, etc. I s'anul·la el projecte polític que pugui tenir cadascun d'ells per l'Estat. I és més, l'han anul·lat quan ha convingut, parlant exclusivament de Catalunya, de si tu vas a romper Espanya i jo no, i ara, doncs, poden emmerdar-lo exclusivament amb a veure amb qui la té més bruta, i per tant, doncs, amb deixar de banda quin és el projecte polític que cadascun d'ells pugui tenir per l'Estat espanyol, no? I això, malauradament, ja ho hem anat veient, només falta que hi hagi a sobre, doncs, més elements d'engegar el ventilador i anar a intentar esquitxar de merda quan més coses millor, no?
Clar, jo és que m'imagino una campanya que consistirà en el PP recordant que el PSOE no ha aconseguit formar govern i que ha intentat pactar amb Podemos, que vol trencar Espanya al costat dels independentistes, el PSOE recordant que el PP és lo peor i que ja ni tan sols van intentar formar govern perquè no tenien suports, Ciutadans carregant contra Podemos, Podemos contra el PSOE, i dius, bueno, i a mi tot això que m'aporta? Absolutament res. Però és que a més m'agradaria, dèiem, la gent aquí, els temes de corrupció sembla que els hi són igual, però els temes de manca de com es diu ara això? De ser coherent, de manca de coherència, també sembla que no afecten gaire, perquè tu et mires les negociacions d'aquests últims mesos? O sigui, jo ja, quan el PP s'indigna perquè el Pedro Sánchez accepta anar a debat d'investidura, escolti, senyor, com a mínim posem el comptador en algun moment, perquè si no ens passem així la vida. Ara el PSOE s'indigna perquè Podem vol consultar les bases un possible acord amb el PSOE, quan el PSOE va consultar les bases l'acord amb Ciutadans. Ciutadans que van fent parlar perquè tothom se'ls disputa i, escolta, la mar de contents. És que tot sí. Plegat dius, aquesta no. Gent han de governar? Sembla el pati d'escola, això.
No, això el que pot fer mal, sí que corregeixo una mica quan deia que els casos dels escàndols polítics o corrupció, doncs no, sí que tenen petita repercussió en el que és la participació. O sigui, segurament no en provocar grans canvis de governs, no, perquè això no ho hem vist mai enlloc, diguéssim. Quan s'han produït, a més, és per pocs escons, no és una cosa que diguis un canvi escandalós, sinó hi ha moltes forces que s'han d'unir.
L'evidència, per exemple, però el tema del País Valencià ha estat un tema molt paradigmàtic, perquè no han perdut les eleccions del Partit Popular. Exacte. Vull dir que, atès que, i recordem, doncs, que hi havia un expresident de la comunitat que estava implicat en causes obertes, vull dir que, i això s'extrapola també a Catalunya, a alguns ajuntaments, també, doncs, a la Generalitat, vull dir que la corrupció és transversal i que, i que crec que malauradament ha afectat, jo crec que gairebé la totalitat dels partits clàssics, que podríem dir.
Però me'n vaig una mica, el tema del País Valencià és paradigmàtic en tots els nivells, perquè el que està passant ara ja és la mostra del que dèiem abans, que aquí el tema de dimissions ningú sap ben bé què són, perquè ens trobem una Rita Barberà que diu que no plega ni boja, que per cert avui em sembla que declara, i que per mantenir-la forada li donem un altre càrrec, no fos cas. I tots els regidors que estan sent investigats, imputats o com es digui, per casos de corrupció, que se'ls dona de baixa temporalment del Partit Popular, però segueixen exercint els seus càrrecs amb els seus sous. Operació de maquillatge total, estupenda. I escolta'm, anem fent, no passa res.
Bueno, jo crec que també els comportaments electorals són, sense haver-hi entrat a estudiar-los a fons, diguéssim, però la percepció és una mica d'un sectarisme electoralla, no?, de membres de partits, sinó fins i tot el votant en aquest, a l'estat espanyol és molt sectari, o sigui, és allò, jo socialista, perquè no ho sé, jo socialista.
Sí, sí, i m'és igual el que passi.
Jo Felipe, sí, sí. No? I ja està, jo del PP, jo tal, i punt, i d'aquí no els treus.
Però per tant acaben votant ideologies.
Sí, sí, sense, sí, sí, per damunt de...
Sense responsabilitzar una mica...
Exacte. Però ideologies que ja no sabem ni quines són, perquè és que no ens les expliquen, perquè i això també és culpa dels periodistes... L'únic que fem és polítics i periodistes anar retransmetent un
camp de batalla,
un pati d'escola, on realment dius, bueno, ja, però què faran? Ah, ni idea. Però és que aquest dona suport a aquest. Ja, està, però... Sí. I això què implica?
No, i després fins i tot tirar molt més de maroteca, no? O sigui, de fet, les xarxes socials amb Pedro Sánchez, ben fet que han fet, no? Doncs d'anar-li penjant i recordant tot allò que havia dit contra Ciutadans, tot allò que havia dit que canviaria una faria i tot allò doncs, que en aquest acord de les propostes PSOE Ciutadans...
És que aquest escenari de l'hemeroteca pot fer molt mal, perquè és que recordem els posicionaments de Ciutadans, els posicionaments de Podem, el Partit Socialista, en realitat l'únic que més o menys s'ha mantingut al marge són els que no tenen veu gairebé, que són Izquierda Unida i el PP, en aquest sentit, que són els que s'han desmarcat. Ja veurem si és una estratègia electoral o no, però són els que realment els altres tres s'han ficat de peus a la galleda amb aquesta picada baralla.
Però és que a vegades ja no cal ni tirar de maroteca. Jo encara estic intentant recuperar-me del xoc que em va provocar el senyor Zapatero sortint ara fa poc i dient la solució per Catalunya és...
Un nou estatut.
Tornar a l'estatut abans que el retallés el Constitucional. Perdó? Era com... Tornem a l'apoyaré l'Estatut que aprova el Parlament de Catalunya. No, entonces lo recorté, però ara ja no, eh? És una broma, no? És que ja no cal ni tirar de maroteca, que ells mateixos ja t'estan fent la feina.
El més greu és que no... Sí, bueno, sembla el fals documental de Polònia, no? Sí. Bueno, és que et deixen ben bé, et deixen sense paraules, no? I el que veus és que ells, en el cas Catalunya concret, ells llencen missatges per l'estat espanyol, no per Catalunya. O sigui, a Catalunya jo crec que, amb perdó de paraula, els hi pela. O sigui... han perdut el nord i han perdut la visió de que qui treia uns bons resultats a Catalunya i per tant s'enduia 20-25 escons, doncs fàcilment tenia la governabilitat a l'estat espanyol.
L'Iñaki...
Tot això no interessa, no, ara?
No, ara interessa utilitzar Catalunya per tenir vots a l'estat.
Per tenir vots a l'estat.
L'Iñaki Gabilondo deia l'altre dia, crec que és una veu força interessant en tot aquest procés, insisteixo, amb una visió des de Madrid, deia que no és que Catalunya desconnectava d'Espanya, sinó que Espanya ja havia desconnectat a Catalunya, en el sentit de tota aquesta improvisació, aquest soroll, veus que no acaben de materialitzar una solució o una millora de relacions entre l'Estat i Catalunya, esdevé al final que tot aquest problema que sempre s'ha vist com aquest territori d'Astèrix i Obèlix allà al nord-est de la península, al finalment, i deia ell, és que no ens n'adonem aquí a Madrid, però és que el problema és que nosaltres ja hem desconnectat d'ells, perquè no estem entenent res, s'està improvisant solucions, hi ha massa soroll i massa debat, que això un ciutadà, ja sigui des del punt de vista de l'estat espanyol com el de Catalunya, acaba no entenent res del que està passant.
A mi m'agrada, per exemple, això, és molt fàcil que la cúpula del PP i la cúpula del govern espanyol en funcions vingui a Catalunya a fer actes sobre la unitat d'Espanya, però el senyor Rajoy es manté inalterable sense dirigir-se una sola paraula amb el president Puigdemont, i també s'ha trobat amb un president Puigdemont que també és d'armes tomar, saps? Tu no em dius res, doncs escolta, jo aniré fent la meva.
Aquí anem fent, sí.
Jo crec que segurament, i que Artur Mas ha sigut força guerrer els últims anys, jo crec que un president com Puigdemont, que el tenen allà plantat i és... Jo d'aquí 18 mesos em desconnecto i ja t'ho faràs. Ja veurem què passarà, però ell amb el discurs és molt contundent. Jo crec que estan una mica...
Bueno, no, i a més que Mariano Rajoy, amb tots els conflictes que ha tingut, absolutament amb tot, sembla que senzillament hagi esperat.
Bueno, ell va deixar passar el temps.
I ja està, i anar fent, no? I ara mateix amb la investidura, o sigui, no, què vols criticar si tu no has intentat absolutament res? No? O sigui... no ha sortit a l'escenari.
Clar, però el que la gent, clar, el problema és que aquí la gent no és conscient que el Partit Popular està criticant això perquè la seva estratègia era: no hi ha debat d'investidura perquè no tenim suports i fins que no ens assegurem que podem sortir presidents, seguim governant en funcions. Clar. I ens és igual
evitar,
el temps que duri
el
això. Ens és igual si dura un any, si en dura dos o si són tres mesos. A la gent això no s'ho planteja. I tenim un govern espanyol en funcions que ell exerceix de govern espanyol, però que, per exemple, és,
que no, dona,
jo no vaig
que
al
no
Congrés,
dona comptes al Congrés.
Jo no vaig al Congrés a fer això, a donar comptes, perquè estic en funcions. A veure, senyors, per favor, però tot això la gent...
No sé si
no
la nòmina,
arriba,
la, també,
no
la nòmina la tenen en funcions, també? O?
Bueno, al igual encara cobren més per estar en funcions.
El plus de perillositat, no?
És que... Doncs sobre temes també que el tema de l'evasió d'impostos, un petit apunt, però ahir coneixíem el tema de l'expresident de Banesto, del Mario Conde, que finalment aquells milions que faltaven, que ell va retar els periodistes dient, si trobaven una sola pesseta dels diners que faltaven de Banesto, que si li trobaven amb ell en algun negoci, en algun dipòsit, on sigui, que ho demostressin i que ho tinguessin endavant. Al final no han estat. Em sembla que allò ho deia directament els periodistes en un programa de televisió fa molts anys. No han estat els periodistes, però en aquest cas, finalment, del desfalt de 20 milions que li faltaven a Banesto, hi ha 13 que han repatriat, que han arribat des de Suïssa a través de diferents empreses familiars. Tornem amb la família.
Però clar, ja no són pessetes, són euros.
Són euros, clar, és veritat. No havia caigut. Ell, que s'aixecava, no? Que ell mateix s'ha autoidentificat com un lliure pensador amb la nova política, la nova manera de fer. L'altre dia, en una tertúlia de televisió, s'enrella, feia befa de com la gent, el fàcil que era obrir empreses pantalla a Panamà i com rient-se una mica de la gent que ho havia fet i de l'humalament que ho havien fet, i jo pensant, home, ara t'entenc, ara t'entenem, tu. Si no arribes a ser per aquesta investigació, tu haguessis tirat encara milles amb aquests diners.
Però com tots els de Panamà, clar. És que això de riure's dels altres i de dir grans declaracions és un risc. Perquè més provoques.
Sí, però fixeu-vos que durant masses anys, o sigui, torno a dir, jo crec que ara també el fet de... Mira, alguns hackers deuen haver-hi al mig d'aquestes investigacions per trobar, per poder rastrejar totes aquestes operacions, evidentment. Però, si us fixeu, sobretot en l'estat espanyol, o sigui, sempre les declaracions quan algú ha estat enganxat són d'una prepotència absoluta. O sigui, d'una sensació d'immunitat, a mi no em pot passar res. O sigui, senyal de que durant masses anys a aquesta gent no els hi ha passat res. No? I l'exemple que sempre poso és en el tema cas Pujol, que òbviament amb el que diré no els vull exculpar, no se'm malinterpreti, però després de que els haguem jutjat i si cal condemnat, automàticament hem de jutjar l'estat espanyol, perquè vostè tenia ells tenien una informació que han utilitzat quan han volgut. Si Convergència i Unió s'hagués continuat portant bé, no, i això de l'independentisme ho hagués continuat doncs, intentant anar apagant el foc i una mica peix al cove, això no hagués sortit. Per tant, per mi, hi ha dos escàndols. L'escàndol que aquesta gent hagi fet el que ha fet...
Hi hauria d'haver un judici per complicitat.
I l'escàndol de l'estat espanyol, exacte, de tenir la informació, de ser còmplices de tots aquests presumptes delictes. O sigui, per mi aquest és l'altre escàndol.
Perquè això, tu ocultar una informació que saps que és un delicte, això que jo sàpiga, també és un delicte. No sé fins a quin punt o de quina manera, però... Per tant, aquí... Però això no
ens
interessa.
No, i és això, i ara ens ha donat aquesta sensació d'impunitat, no? De que aquí es podia robar, es podia estafar, que no passava res. Llavors, aquesta prepotència en les declaracions, bueno, primer segurament deurien estar molt segurs del que estaven fent i de les operacions com les estaven fent, però després també de que hi havia una permissivitat evident i palpable, no? I aquest jo crec que és l'altre drama... Doncs que ha provocat que això no faci més que anar creixent. No,
clar, i llavors la gent es pensa que és senzill i que hi ha impunitat, però després la gent més, per dir-ho així, més senzilla, o sigui, el més matat que comet un delicte, paga desproporcionadament en comparació... Amb la qual estem donant un missatge de no, si no passa res, ara, com siguis tu...
No, si a més amb tots els... No, primer amb les sancions... segurament són molt més de, o sigui, són desproporcionades. Clar, respecte a les fortunes i la riquesa de cadascú, la sanció que paga doncs un autònom o una o un assalariat, doncs si la declaració de la renda ha comès un error o ha intentat fer una pirula, diguéssim. Però és que després els impostos percentualment al final, o sigui, els que estem realment collats són tots els que estem amb nòmina, o sigui, aquestes grans fortunes, les famoses SICAPs, no? que em sembla que estan tributant un 1%, no? Uh-huh. Una cosa. O sigui, són escàndols, i proporcionalment, o sigui, es queixen de que pobrets els anem a sablejar, però és que percentualment paguen molt menys que nosaltres. Per tant, uh-huh. No és...
Temes de transparència. Baixem una mica el discurs aquí a Sant Cugat, i és que l'Ajuntament posarà en marxa el registre de grups d'interès per donar compte de les reunions de membres del sector públic municipal que tenen amb grups d'influència i lobbies. Sant Cugat es convertirà així en el primer consistori en crear aquest registre que dona compliment a la llei de transparència. La inscripció és voluntària i gratuïta. La intenció, diu l'equip de govern, és portar al ple aquest mes l'aprovació inicial del reglament, i d'alguna manera el que deia la regidora Joana Barbany és que la finalitat és tenir constància de quins grups es reuneixen amb membres de l'Ajuntament i donar compte d'això.
Però si la inscripció és voluntària...
El punt de partida és bo. Una partida és bona en el sentit d'identificar una mica. Recordem que a Europa els lobbies, els grups de pressió, és una cosa que no... Vull dir, així com als Estats Units sí que és visible i és per bé o per malament, però aquí a Europa, en principi, els grups de pressió ni són legals ni justos. Vull dir que hi ha uns procediments per arribar a relacions,
mira,
amb l'administració, que són els que són.
I aquí, en tot cas, si algun dia són legals, el que no seran seran ni ètics ni justos.
Això és una altra història. El tema és...
De fet, són visibles per les accions que fan a vegades de pressió, però aquests són segurament els més ètics.
Entre cometes.
En general, però dic que els que no són visibles
sí que és veritat,
preocupen una mica menys, sí, perquè no els podem controlar absolutament gens.
No, quan veus als Estats Units i... amb cara destapada, no? Et defensen una posició de, del Congrés o del propi president, o en contra, i quan sabem, no?, tot l'entramat que a Brussel·les hi ha, no?, de grups de pressió...
Però ètics em referia que com a mínim ho fan públic.
La diferència és important. Sí, sí, com a mínim donen la cara.
No en el que defensi, però... no d'això, sinó que almenys això, es fan visibles i deixen clar que existeixen i què és el que fan. Quan no
i
sabem...
al final amb diners tot és maquillable, vull dir que...
El tema, sí, en un cas com els Estats Units, en les campanyes, no?, que hi ha empreses que el que fan és jugar amb els dos candidats, però n'hi ha d'altres que donen obertament un suport molt concret a un candidat, demòcrata o republicà, el que vagi a torn. Clar, això ells ho tradueixen i com una transparència absoluta, i és veritat, en el sentit de val, aquesta empresa va donar tants diners per la campanya d'aquest candidat o aquesta candidata. El tema és, això necessàriament s'ha de traduir després en un benefici o una contraprestació durant el govern o no? Aquí està una mica el tema.
Si Sant Cugat obre un registre... Hi pot haver...
Sí, però si Sant Cugat... Jo ho exposo aquí a la taula, no ho sé. Sant Cugat obre aquest registre, entenem que de bona fe hi ha empreses o que es donen d'alta, en el sentit de... Jo he tingut contactes amb els membres, grups polítics, el que és qui sigui de l'Ajuntament, per parlar d'aquest tema, que em sembla correcte. Vull dir que això forma part de les relacions evidents, naturals, que podria haver entre l'administració i les empreses. El tema, això... es tradueix en una eina útil pels temes, no parlo de Sant Cugat, però pels temes rellevants de la ciutat, després amb possibles concursos, acords econòmics, això després es podrà fer servir, instrumentalitzar com a eina per alguna cosa?
Jo he de dir que em costa una mica, de moment, visualitzar en què es traduirà tot això, perquè com a idea està molt bé. És a dir, doncs donem a conèixer amb quins grups tenim relacions, eina de transparència, però, clar, és, de quina manera condicionarà tot això el que es faci a partir d'ara? Perquè igual una empresa guanya un concurs públic de manera totalment legítima i justificada, i el fet de potser estar en aquest registre ho pot, d'alguna manera, enterbolir tot o posar tot en entredit. O al revés, és que no us, em costa una mica... d'entendre ben bé això cap on pot portar com a voluntat de transparència. Em sembla molt bé, clar, caldrà veure el seu voluntari quines empreses s'inscriuen i quines no, perquè no sé a les empreses si els interessa constar o no els interessa. La veritat és que és un tema que se m'escapa una mica, i l'altre caldrà veure de quina manera això doncs, pot afectar en tot el que és, sobretot, contractació, concursos.
Jo tot el que... Si transparència, doncs, òbviament, benvingut sigui. Vagi això per endavant. El que... Els que hem estat a l'administració i després, bueno, jo per la meva feina actual, doncs, hi he de tractar de, bàsicament, temes de paperassa i tot això, els mecanismes de control ja hi eren. El problema que no s'exercien. Això també ho hem de tenir clar. Podem fer les lleis que vulguem, eh? Però que si la, diguéssim que tot el que és el sistema de control d'intervenció jurídica no s'ha executat amb prou zel, doncs tenim un problema.
I no, quan però la justícia, jo crec que això no és tant de control, sinó
no,
de fer-ho públic.
Però per això ara m'hi referiré. Vull dir que al final, quan passen coses en els municipis, en els ajuntaments, en la, és igual, Generalitat, Diputació, qualsevol administració, no sé, ja hi havia uns mecanismes de control. Jo quan sento segons què, em plantejo, bueno, i el tècnic que va signar l'informe favorable de que això fos així, l'interventor, el secretari, on eren? Perquè hi són, aquestes figures hi són, eh? Vull dir, quan prenguem un regidor, no vull dir que estigui net el regidor, eh? No el vull exculpar, però, ei, aquí hi ha una cadena que, si no, el regidor, mal que l'haig, difícilment ho pot fer, eh? O diria que és impossible. Per tant, això per endavant. Després, podem fer el document, la llista que vulguis, però al final la reunió tèrbola ni constarà l'empresa ni constarà la reunió, no ens enganyem. Per tant, el que hem de fer és que els mecanismes de control que ja existien abans i que ara s'han millorat realment funcionin, i quan els casos arriben a la justícia, doncs que no es dilatin durant anys i panys.
Deixem una mica en stand-by a veure
això com...
exacte què és el que passa a partir d'ara, perquè...
Com dèiem, Sant Cugat vol servir de prova pilot en aquest projecte. Al registre del govern de la Generalitat hi consten 12 grups inscrits, i per això doncs, Sant Cugat vol aconseguir una major activitat amb aquesta iniciativa. Això és un apunt, insistim, que almenys la posada en escena sembla interessant. Ja veurem això, és els dubtes que teníem, com es tradueix després en tot, tot el funcionament de la corporació municipal.
En teoria és el que deia el Toni, tot el que és el control de que les coses es facin bé i existeix, això seria una manera més d'oferir més transparència en aquests contactes. A mi el que em preocupa és si d'alguna manera això pot afectar...
Sí,
en aquests
ser,
mecanismes de control posteriors. No hauria de ser així, però a vegades ens passem de zel.
Doncs prova pilot, Sant Cugat ja donarà comptes d'això.
Ja està bé ser pioners ja en temes de transparència.
En temes de transparència ho hem de deixar aquí. Agraïm la presència...
Si hagués el Jordi Casas faria referència als vidres, no?
Hem de fer el seu apunt.
Doncs el Jordi, malauradament, i l'Alfred doncs, han fallat avui. Esperem ja la setmana que ve que s'incorporin en normalitat i parlem de la transparència dels vidres o d'altres històries que segurament tindrem temes a comentar. Toni, Ramon i Esther Castanya, gràcies per haver vingut a la tertúlia de dimarts.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Nosaltres els deixem ara amb el Sant Cugat a Fons en companyia de l'equip de la Carme Reverte. Tornem demà amb la tertúlia de polítics a partir d'un quart de deu. Siguin feliços.
El gall del monestir.